Capítol 8. Vaig despertar en una caverna mig fosca, gitat sobre les mantes de viatge que duíem a l'equipatge. Benvingut, nebot, em digué el professor. Estava assegut a la meua dreta, amb la farmaciola al costat, pendent del meu estat de salut. Hans Acostant duia tres torxes que acabava de fer. Em va saludar. God dag, em digué. En danès això volia dir bon dia. Hans m'havia curat les ferides amb un ungüent irlandès que duia. Quan em saludà, crec que la mirada expressa alegria. Vas caure arrossegat per una solsida de terra i roques. Podies haver-te matat, digué el professor. Vaig fer una ullada al voltant. La caverna era gran. Estava plena d'estalagmites enormes. El terra era d'arena fina i hi havia molts túnels que desembocaven en la caverna a distintes altures. Per un eixia el riu Hans. El professor em digué que jo havia eixit per un altre de més elevat i m'havia pegat un bon bac entre les roques. Se sentia una remor que recordava les zones de la mar, remor d'ones i també d'un vent fort. Em vaig preguntar si estava despert o si continuava adormit i somiava. I això que se sent? Vaig preguntar. El professor s'adona de la meva sorpresa. Això que sent no te puc explicar perquè és inexplicable. Deu ser millor que ho veges tu mateix. Vaig recuperar forces amb un bon desdejuni i vam eixir de la caverna. Al principi no veia res, però els ulls no tardaren massa a acostumar-se a la claror que ens va rebre. Quan es vaig obrir bé, em vaig quedar bocabadat. Tenia davant un espectacle insòlid, com havia dit el professor, un espectacle inexplicable. Una mar, vaig exclamar, sí. I com que tinc l'honor d'haver-la descoberta, li he posat el meu nom, Mar Lidenbrock. Així l'he anotat al mapa. Riu Hans, Mar Lidenbrock, em preguntava a quina altra cosa posaríem nom després. Teníem davant una platja i una mar que es perdia de vista. Podia ser un llac, però era tan gran que jo pensava en tot un oceà. Les ones trencaven sobre una arena daurada coberta de closques de petxines. Cap a la dreta, seguint la línia de costa, hi havia en la llunyania esculls contra els quals rompien les zones. No hi havia sol, tampoc lluna, però un resplendor fascinant ho il·luminava tot fins a l'horitzó. Dalt, com si fora el cel, hi havia núvols enormes de tempesta carregats d'electricitat. La temperatura evapora l'aigua i forma núvols, digué el professor. I l'aigua? Vaig preguntar. Tenim tot un oceà per dalt del cap, però de segur que així els vapors formen núvols de tempesta i plou de manera torrencial. Els núvols elèctrics desprenien llocs de llum. De vegades algun llamp esclafia mar endins. No m'ho podia creure. Una volta del cel feta de roca i sense estrelles. Núvols lluminosos, una mar que es perdia de vista i ones que rompien als nostres peus com en una platja d'arena de la superfície terrestre. No sabia si preocupar-me o alegrar-me per tot el que veia. «Vols que fem una passejada?», em convida el professor. «I tant que sí!». El professor em tenia reservada una altra sorpresa. Teníem la platja a l'esquerra i la muntanya rocosa de la caverna a la dreta. Quan li vam fer la volta de poc no em torne boig. Hi havia un bosc allà davant, un bosc d'arbres gegants. Ens hi acostàrem. Aleshores, quasi vaig caure de cul. El bosc era espès. Els arbres em recordaven el parasols. «Són rovellons», digué el professor. Rovellons gegants. Tenien més de 10 metres d'altura i uns barrets redons d'un diàmetre semblant. Per dins del bosc feia un fred de mil dimonis i apenes hi havia claror. Més enllà hi havia vegetació com la de la superfície de la terra. També era enorme. Peus de llop de 30 metres d'altura, falagueres, algunes plantes, no les coneixia, però el professor sí. No debades era expert en botànica. «Quines són aquestes?», li vaig preguntar. «Són lepidodendros. Van existir fa milions d'anys. És com estar en un hivernacle de plantes prehistòriques», vaig dir. «Un hivernacle o un zoològic», va afegir el professor. «Un zoològic? D'animals també prehistòrics de fa milions d'anys. Restes d'ossos gegantescos s'escampaven per terra». El professor els assenyalava i els identificava com si res. «Això és la mandíbula d'un mastodont, això l'ullal d'un dinoteri, i això apostaria que és el fèmur d'un megateri. Però com és possible? Animals, així baix, moviments de terra, solsides, terratremos, terrenys que es van afonar fins així fent caure tot el que tenien damunt. Cal tindre en compte que la terra es va formar fa milions d'anys. Els descobriments eren sorprenents, però les respostes d'ossos en feren desconfiar. Les restes d'ossos en feren desconfiar. No hi deu haver dinosaures rodant per ací, veritat?». El professor es posa a riure. «Jo no n'he vist cap», contestà. Vam tornar a la platja. De camí, el professor em va dir com anàvem a continuar el viatge. Així no ens podem quedar. Ens hem de fer a la mar. Ens agrada o no, cal que l'atravessem buscant terra ferma. I com naveguem si no tenim vaixell? Per a poder navegar, com és lògic, en necessitaven un. D'això ja està encarregant-se Hans. Hans estava construint una barca un poc més enllà d'on era la caverna. Allí la roca formava una cala arrecerada del vent. Era com un port perfecte per a velers i goletes. El professor li volgué posar el meu nom, però jo li vaig suggerir un altre, Port Graubend. Així, el nom de la meva futura esposa sempre quedaria lligat al nostre viatge. El professor va acceptar de seguida el suggeriment i la nota al mapa. La barca de Hans estava feta de troncs de pins i avets petrificats. Els troncs ben lligats amb cordes mostraven molta solidesa. Hans també havia fet un timó, un màstil i diversos agafadors per a lligar tot el que duíem. Unes mantes feien de veles. Un aparell des de dies després tot estava a punt per a fer-nos a la mar. I des del Port Graubend vam soltar l'amarra i començarem a navegar a bord de la barca de Hans.